Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Cada cop més ajuntaments catalans posen problemes per empadronar ciutadans. Concretament, 37 municipis no estarien empadronant de manera àgil a tothom que ho sol·licita i, a més, en 6 poblacions, la situació s'ha complicat de manera significativa si es compara amb la situació que hi havia ara fa un any. Ho denuncia la xarxa d'entitats pel Padró, que avui ha presentat un estudi que ha fet després d'analitzar la situació que es viu a tots els municipis de Catalunya. De l'anàlisi se'n desprenen dues coses. La primera és que les 10 ciutats més poblades de Catalunya dificulten l'accés al Padró, és a dir, ciutats com Barcelona, Badalona, Sabadell, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida o Tarragona estan posant traves. I la segona, que qui més pateix aquests problemes són bàsicament persones immigrants que després, com que no tenen padró, no poden accedir a drets bàsics com la salut o els ajuts socials perquè no consten com habitants de cap lloc. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Per això avui les entitats que ajuden aquestes persones demanen als ajuntaments que s'acabi amb aquesta discriminació.
Sí, entre les principals vulneracions que assenyala les entitats hi ha la manca d'informació i els protocols poc clars per sol·licitar el padró. També els posen traves amb la documentació i els demanen requisits excessius. A més, les entitats denuncien que els formularis d'empadronament no contemplen la totalitat de situacions en què es troben les persones que sol·liciten l'empadronament i que es troben en exclusió social, com pot ser el relloguer d'habitacions, el sense llarisme o els infrahabitatges.
Una mostra més, doncs, de la discriminació que pateixen els immigrants a casa nostra, d'aquesta situació i del mal paper que fan els ajuntaments. En parlarem avui amb Jordi Giró, ell és president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, que ens posarà en context totes aquestes dades. I avui la informació política, sí, o sigui, ens porta a mirar cap als Estats Units. Joe Biden i Donald Trump han protagonitzat el primer debat televisiu quan encara queden 4 mesos per les eleccions presidencials als Estats Units. Un debat on, més enllà de les propostes, totes les mirades s'han posat en la debilitat que ha mostrat Joe Biden.
Sí, l'actual president americà de 81 anys ha mostrat una imatge trista amb lapsus i encallant-se diverses vegades en el seu discurs. Trump ha aprofitat aquesta feblesa per erigir-se com a guanyador del cara a cara i, mentrestant, dins les files del Partit Demòcrata hi ha preocupació per l'estat del seu candidat i no es descarta, de fet, escollir una altra cara abans de les eleccions per no perdre la presidència dels Estats Units.
I tornarà a casa nostra a l'aeroport del Prat, nova jornada de protesta dels taxistes. Denuncien que la nova empresa que gestiona les cues dels passatgers provoca embussos i esperes per als viatgers.
Els taxistes també lamenten que no tenen ni temps de fer un descans o d'anar al lavabo. Per això amenacen amb aturar l'activitat a l'aeroport si no tenen les seves reclamacions.
Esto es un primer aviso de que, como no solucionen el problema, a partir de la semana que viene vamos a empezar paros más intermitentes, iremos de menos a más hasta que acabemos dejando de dar servicio en el aeropuerto, bloqueándolo o haremos lo que haga falta.
És Tito Álvarez, portaveu de l'IT Taxi.
Tot això passa en un cap de setmana que comença avui i que es preveu d'alta mobilitat a l'aeroport del Prat a les portes d'un mes de juliol, que comença dilluns. Tot això també en un dia en què han entrat en vigor la relaxació de mesures contra la sequera. Des d'avui, els habitants dels municipis que depenen del sistema Ter Llobregat, uns 6 milions de catalans, poden gastar 250 litres d'aigua al dia i no pas 230, com podien gastar fins ara.
Les pluges de les darreres setmanes han fet augmentar les reserves als embassaments del Ter Llobregat fins al 40%, i això fa canviar de fase d'emergència alerta. També canvia d'emergència 2 a emergència als 17 municipis que depenen de Darnius Boadella.
I avui anar als esports. En marxa els dos grans premis de motor d'aquest cap de setmana, Fórmula 1 a Àustria i MotoGP als Països Baixos.
Marc Márquez ha fet el segon millor temps per darrere de Pecco Bagnaia, que ha estat el més ràpid. Jorge Martín, líder del Mundial, ha rodat desè a la Fórmula 1 sense sorpreses. Max Verstappen ha estat el més ràpid en uns lliures que han acabat fa poca estona.
Ja vull anar al futbol.
Sabemos y siempre hemos dicho que venimos aquí a ganar la Eurocopa y seguimos con esa mentalidad.
Els jugadors de la selecció espanyola es conjuren per ser als quarts de final de l'Eurocopa.
I avui han fet un últim entrenament abans d'enfrontar-se diumenge a les 9 de la nit a Georgia en l'encreuament de vuitens de final. Si passen de ronda, es trobaran amb el vencedor de Bèlgica-Alemanya, que juga demà a les 9 de la nit.
I de sobte, un incendi. Tot el que us envolta comença a cremar.
No estimo a la meva família, mama.
I com cada divendres passarem per les sales de cinema, on avui s'ha estrenat Casa en Flames. És la nova pel·lícula de Dani de la Orden amb Emma Vilarasau, Alberto San Juan i Enric Auqué de protagonistes. També arriba avui el nou film del llec Yorgos Lanthimos, després de l'èxit que va tenir en Pobres criatures. És el més destacat d'aquest matí de divendres. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores i també per aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Fa calor, les temperatures avui baixen, però respecte a les de dies anteriors ja no hem arribat als 37 graus i mig que es van assolir ahir en algunes poblacions de les comarques de Lleida. Avui les màximes, en general, entre els 29 i els 34 graus. Per tant, continua fent calor, però no tanta com ahir. El que no ha disminuït és la xafogó i, per tant, a la costa aquesta continua sent intensa i, a més, amb polsim saharià que li dona una tonalitat marronosa al cel. De moment, aquesta tarda, tranquil·litat, quatre núvols que creixeran cap a l'àrea del Pirineu, però sense conseqüències. De tota manera, la propera nit i matinada començarà a ploure a les comarques del sud, les de Tarragona. Al llarg de la matinada i primeres hores del matí, aquestes pluges arribaran també a comarques de Lleida i durant la segona part del matí, matí i migdia aproximadament, les precipitacions es faran generals a pràcticament tot Catalunya i de cara a la tarda quedaran restringides cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu. Per tant, viatjaran de sud cap a nord, però escombraran tot el país. Això farà que demà també baixin les temperatures arreu de Catalunya. Diumenge serà un dia variable, un dia en el qual, sobretot a la tarda, encara pot haver-hi algun ruixat cap a les comarques de l'interior i, sobretot, comarques del Pirineu, del Prepirineu i alguns punts del prelitoral. Per tant, no serà un cap de setmana de pluges continuades, però sí que tant dissabte com diumenge plourà a nombrosos indrets del país. I tot això en temperatures que baixen dissabte i baixaran una mica més de cara a diumenge.
Gràcies, Jordi. De fet, ara ho deia, precaució, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per fortes pluges entre demà dissabte, entre matí i migdia. Hi pot haver pluja intensa a la meitat sud del país, en especial al litoral de Tarragona i Barcelona. En molts casos és possible, segons Protecció Civil, que se superin els 30 litres en només 30 minuts. Dit això, ara passen gairebé 7 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz, a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Les 10 ciutats més poblades de Catalunya, entre elles Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Lleida, Tarragona, Terrassa i Sabadell, posen cada cop més problemes per accedir al padró municipal. Segons la xarxa d'entitats pel padró, han empitjorat les condicions d'accés a aquest dret bàsic de la ciutadania i posen la lupa també en 37 ajuntaments que no estan empadronant de manera àgil a tothom qui ho sol·licita. D'altra banda, però, també assenyalen 6 poblacions on la situació s'ha complicat en el darrer any.
Sí, es tracta de Barcelona, Calafell, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Santa Coloma de Farners i també Santa Coloma de Gramenet. Entre les principals vulneracions que practiquen aquests ajuntaments hi ha la manca d'informació, protocols poc clars per sol·licitar el padró. Per exemple, no es fan públics els circuits que s'han de seguir per poder-se empadronar, ni tampoc els requisits que s'han de complir. Entre d'altres, també posen el punt de mira en els requisits excessius i també innecessaris que demanen algunes administracions locals o la primera trava amb què es troben els sol·licitants, que és, per exemple, l'accés a la cita prèvia.
En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, l'empitjorament, segons les entitats, s'hauria produït arran del canvi aplicat pel nou consistori en l'aplicació de l'empadronament col·lectiu en seu d'entitats.
En aquest sentit, els membres de la xarxa d'entitats pel padró han denunciat que fins fa poc moltes persones s'empadronaven a Barcelona perquè el procediment en aquesta ciutat era més garantista, però des de l'arribada del PSC al govern municipal han detectat un empitjorament de la situació i han assegurat que hi ha casos de persones que porten molts mesos intentant empadronar-se a la capital catalana sense èxit.
Hem de recordar un cop més que el padró és un dret obligat d'obligat compliment per al ciutadà i també per als ajuntaments, que tenen l'obligació d'empadronar totes les persones que viuen en el seu municipi.
I a més, el padró es considera la porta d'accés els drets fonamentals. És per això que des de fa alguns anys les entitats socials han començat a registrar i a assenyalar als ajuntaments que posen traves a tot aquest procediment que és clau per accedir a l'atenció sanitària, a l'escolarització o altres ajuts socials. Ho explica Júlia Pérez, membre d'Amnistia Internacional.
També suposa problemes i repercuteix de manera negativa en la tramitació i renovació de permisos de residència, de treball, entre d'altres. Per concloure, posar obstacles, dificultar o negar l'empadronament és una vulneració de drets i resulta especialment greu per col·lectius en situació de vulnerabilitat o que es troben en risc d'exclusió social.
Per parlar de tot plegat, podem saludar doncs a aquesta hora el senyor Jordi Giró. Ell és president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, que és una de les entitats que formen part també com a Amnistia Internacional, que escoltàvem ara d'aquesta xarxa pel padró. Senyor Giró, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, per fer-nos una idea, amb quins problemes es troba una persona immigrant que vol empadronar-se o quina justificació els dona l'Ajuntament quan arriben a les portes de l'oficina del padró?
Bueno, precisament explicacions en donen poques. Cada vegada posen més problemes i has d'anar descobrint què és el que demanen o què és el que hi ha, no? I, per tant, el que van és endarrerint tot aquest tràmit que s'han d'obligat compliment de fer, cada vegada posen més traves i més problemes. Està clar que per una raó o una altra intenten demorar qualsevol petició i posar totes aquestes pegues perquè això no s'acabi produint o s'acabi cansant la gent que ho demana, no? Uh-huh. I això és una cosa que hem vist en els últims temps que va incrementant, no? Aquesta llista d'ajuntaments, vull dir, s'ha anat accentuant cada vegada més, i això és problemàtic, perquè, clar, si realment un dret bàsic com aquest, i necessari, jo diria que per la ciutadania és necessari, si només sota aquesta premissa haurien de fer un esforç les administracions per poder facilitar-ho. Uh-huh. I és una necessitat, no per la gent mateixa que necessita, sinó per la mateixa ciutadania resident d'una mateixa ciutat o poble.
Hi ha entitats que ajuden gent a empadronar-se quan es troben amb aquestes dificultats. Heu detectat si el tracte que reben les persones és diferent quan van amb l'ajuda d'una entitat que s'hi van soles?
Canvia, però intenten també entrar amb les demores i entrar amb les llargues de poder acceptar-ho. Però, lògicament, quan els acompanyem i de més, la situació sí que millora en algun sentit, però no solventa el problema que tenim, que és un problema de magnitud bastant gran, no? Mm-hmm.
Els ajuntaments utilitzen aquestes pràctiques perquè se senten impunes, és a dir, que cap estament superior a l'administració local fa res per evitar aquestes pràctiques?
Bueno, aquest ha estat sempre un tema incòmode per l'administració central i conseqüentment, per cada un dels nivells que hi ha per sota, diguéssim, les autonòmiques, les locals, totes, en definitiva, ningú posa bona cara amb això. I, per tant, com que el de més de dalt ja no posa bona cara, doncs quan vas baixant el detall això es multiplica, l'accent es multiplica, no? Mm-hmm. Per tant, no hi ha gaires ganes de fer les coses. Quan, en realitat, tots ells saben que quan no poden donar ajudes o no poden facilitar, doncs, aquelles persones que s'estableixin en un municipi, si no estan empadronades, no? Des de la salut, altres tipus d'ajuts en l'habitatge i altres coses més, no? Altres drets que tenim la ciutadania en general.
Jordi Giró, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, gràcies per atendre la trucada d'aquest programa avui. Que vagi bé, bona tarda.
Nosaltres, bona tarda.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Informació política, avui hem de mirar als Estats Units. El Partit Demòcrata es planteja substituir Joe Biden després que aquesta nit hagi fet un nefast cara a cara contra l'expresident i líder dels republicans Donald Trump. Un primer debat que ha posat de manifest com l'edat passa factura a Biden. Se l'ha vist amb poca energia, que s'embarbussava i que perdia el fil del discurs en molts moments del debat. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Falten 4 mesos per les eleccions als Estats Units i han saltat totes les alarmes al Partit Demòcrata. La seva aposta perquè Joe Biden repeteixi com a candidat i torni a ser president no pinta gaire bé. En el primer debat electoral, Biden s'ha quedat en blanc en més d'una ocasió.
Everything we had to do with... Look, if we finally beat Medicare...
Biden clarament ha perdut el debat, els 90 minuts se li han fet llargs i veure'l feia patir, se'l veia amb la mirada absent, la veu se li tallava, no vocalitzava i això li passarà factura. El més probable és que acabi sent rellevat perquè és insostenible que pugui sostenir el desgast que suposa una campanya electoral i que el focus estigui posat en els seus lapsus i no en les seves propostes.
El relleu de Biden sembla inajornable, però quins són, Judit, els candidats que podrien fer-li aquest relleu?
Entre les noves estrelles emergents dels demòcrates destaca Gavin Newsom, governador de Califòrnia, que es troba còmode amb la política espectacle i que no té por al cos a cos. Per altra banda, també destaca el governador d'Illinois, J. Robert Pritzker, que prové d'una família molt rica i té una fortuna de 3,5 milions de dòlars. I la vicepresidenta Kamala Harris, que tot i que no genera simpatia dins d'algunes files del partit, sí que és ben valorada per Biden. En tot cas, el nou candidat haurà d'estar avalat tant per la direcció del partit com també per les bases.
Gràcies, Judit. I tornant ara sí a Catalunya, avui han entrat en vigor el canvi en la situació de sequera al sistema Ter Llobregat, que entra en fase d'alerta després d'estar-se mesos en fase d'emergència. Les pluges de les darreres setmanes han fet recuperar les reserves d'aigua als pantans, de manera que redueixen les restriccions en 202 municipis on hi viuen prop de 6 milions de persones, principalment a l'àrea de Barcelona. Això vol dir que el consum diari per persona augmenta en aquests municipis de 230 a 250 litres.
Sí, les reserves d'aigua del sistema Ter Llobregat dupliquen avui les de fa 3 mesos, ara estan fregant el 40%, i aquestes bones dades permeten al govern aixecar part de les restriccions per sequera i també han millorat les de l'àmbit d'Arnius Boadella, que actualment estan al 23%. En aquest cas, a l'Alt Empordà, els municipis que depenen d'aquests embassaments continuen en emergència, però passen de la fase 2 a la fase 1. Aquest canvi implica, per tant, que la dotació diària passa de 180 a 200 litres per habitant als 17 municipis que en formen part.
Estel Migdia.
I també avui els taxistes han amenaçat en bloquejar l'aeroport del Prat si no millora la gestió que es fa de les cues dels passatgers que volen agafar un d'aquests vehicles. Elite Taxi denuncia que la nova empresa que s'encarrega d'aquesta feina ha reduït el personal i això està provocant més temps d'espera o que els viatjants no tinguin clar on han d'anar.
Des del sector en culpen directament a Aena, que acusen de reduir el pressupost del servei. Els taxistes també lamenten que aquesta mala gestió provoca que els viatgers acabin anant a parar a mans de taxistes pirates, conductors que els porten a Barcelona, tot i no tenir llicència per fer-ho. Per això reclamen un canvi la gestió del servei. Si no és així, amenacen en fer més aturades, ho ha dit Tito Álvarez, portaveu d'Elite Taxi.
Y esto es un primer aviso de que como no solucionen el problema, a partir de la semana que viene vamos a empezar paros más intermitentes, iremos de menos a más hasta que acabemos dejando de dar servicio en el aeropuerto, bloqueándolo o haremos lo que haga falta. Lo que no puede ser es que aquí haya unos trabajadores en un aeropuerto internacional como es el de Barcelona, que llegan millones de visitantes. Es una vergüenza que las colas lleguen hasta allá al fondo y aquí no haya gente para trabajar.
I des d'Aena, a l'altra banda, asseguren que ja estan treballant amb l'empresa que s'encarrega del servei per resoldre els desajustos i evitar, per tant, totes aquestes cues. Per altra banda, els taxistes també critiquen que aquesta situació no els permet descansar a la zona d'espera.
Tot això a les portes d'un cap de setmana que es preveu força mobilitat a l'aeroport del Prat. Aena calcula més de 4.000 moviments entre avui, divendres i dilluns, coincidint amb l'inici de l'operació sortida d'inici de juliol.
Es tracta d'un increment del 6% de vols en comparació amb l'any passat. El dia més aterratges i en l'aïllaments serà avui, a més de 1.000 operacions, les mateixes que s'esperen per dilluns. Durant l'any passat, per les instal·lacions del Prat, hi van passar gairebé 5 milions de passatgers, una xifra que es preveu superar aquest any si es té en compte l'augment de l'activitat dels darrers mesos.
Doncs d'altra banda, el ple municipal de Barcelona ha aprovat avui un augment de la taxa que paguen els turistes que dormen a la ciutat. Es passa dels 3,25 € als 4 euros.
A més, el ple també insta el govern de la Generalitat i el Parlament a modificar la llei de mesures fiscals del 2020 per flexibilitzar l'actual topall, tot plegat amb l'objectiu que l'Ajuntament de Barcelona pugui decidir l'import d'aquest recàrrec per sobre dels 4 euros actuals. El govern ha anunciat que portarà la proposta a la Comissió d'Hisenda del juliol. Tots els grups hi han donat suport, excepte PP.
I pel que fa a l'economia, doncs, la caiguda de preus dels carburants ha donat un lleuger respir a l'IPC del mes de juny, que es frena i cau dues dècimes i se situa avui en el 3,4%. Són dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística.
La baixada es nota també, però en menor mesura, els aliments. L'IPC subjacent, que mesura l'evolució dels preus sense tenir en compte els més volàtils, com l'energia i els aliments frescos, es manté al 3%. En relació amb el mes anterior, els preus han crescut un 0,3%, igual que el mes de maig.
I també l'economia, la farmacèutica catalana Esteve ha invertit 100 milions d'euros en una nova planta de producció al seu complex del polígon de Celrà, al Gironès. Les obres, que ja han començat, es preveuen enllestir el darrer trimestre del 2026 i es preveu també la contractació de 100 nous empleats.
Les noves instal·lacions permetran incrementar fins a un 45% la capacitat de producció de principis actius de Celrà i augmentant un 15% la global de la companyia. Esteve explica que la planta s'acompanyarà també d'un increment de plantilla d'un centenar de treballadors que se sumaran als 370 actuals. Gràcies a aquesta inversió, la farmacèutica produirà nous principis actius que s'afegiran al seu portafolis actual i que es distribuiran a Europa, als Estats Units i també al Japó.
2:18. Més coses. La Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola, formada per 26 bisbes, debatrà i segurament aprovarà entre dimarts i dimecres de la setmana que ve la convocatòria d'una assemblea general pel dia 9 de juliol, que ha d'aprovar el pla de reparació a les víctimes dels abusos. Ràdio Estel ha pogut confirmar de fons de la mateixa conferència episcopal que aquesta convocatòria extraordinària forma part de l'ordre del dia de la permanent.
D'aquesta manera, una decisió tan rellevant es prendria a l'òrgan de decisió que plega tots els bisbes espanyols. Les mateixes fonts apunten que és probable que s'aprovi la convocatòria, ja que l'alternativa seria sotmetre el tema a la propera assemblea plenària ordinària prevista pel mes de novembre. L'episcopat espanyol vol que el pla de reparació integral a les víctimes d'abusos comesos dins l'Església tingui el màxim suport possible dels bisbes perquè s'executi sense fissures.
Canviant de qüestió, la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya ha demanat al Departament d'Educació alliberar les 2.900 places de reserva per a l'alumnat amb necessitats necessitats educatives especials per raons socioeconòmiques o socioculturals.
En un comunicat fet públic avui mateix, l'entitat apunta que hi ha centenars de famílies a llista d'espera per poder ocupar una d'aquestes places i, per tant, demanen al departament que permeti que puguin accedir-hi ara i que no hagin d'esperar el mes de setembre. Les places que no s'han omplert pertanyen a Infantil 3 i Primer d'ESO.
La Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya ha estat guardonada amb l'11è memorial que s'hi ajusta. Amb aquest guardó, la Generalitat vol reconèixer la seva tasca en favor de la llibertat religiosa i de pensament, a una participació rigorosa en el camp humanístic i també per la seva defensa i promoció de la llengua catalana.
I també han posat en valor el lideratge femení de Noemí Cortés Roca, és presidenta d'aquesta institució i també pastora de l'Església Evangèlica de Gràcia. Durant molt de temps, de fet, ha lluitat per la igualtat de gènere en el món protestant. El guardó s'entregarà el pròxim 18 de juliol en un acte que es farà al Palau de la Generalitat.
I fem tres apunts més abans dels esports. Dues persones han mort en dos accidents de trànsit diferents aquest matí de divendres.
Primer ha mort el conductor d'un camió en un accident a la P7, al seu pas per Castellví de Rosanes. Per causes que s'investiguen, han xocat dos camions i un cotxe. A conseqüència d'aquest accident, el conductor d'un dels camions ha quedat atrapat i, d'altra banda, un altre conductor ha mort en sortir el seu cotxe de la via i incendiar-se a la carretera T321 a l'altura de Vilanova d'Escornalbou. Això és al Baix Camp. Amb aquestes ja són 63 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres interurbanes catalanes aquest any.
I també a les carreteres continua tallada aquesta hora a la C-37 entre la Vall d'en Bas i Torelló per problemes en l'estructura del viaducte en un tram que inclou el túnel de Bracons. El Departament de Territori ha decidit tallar la via després de detectar una deformació a l'asfalt que provoca diferents moviments.
I també es troba tallada la GIB-5273, una carretera que passa sota el viaducte afectat. No hi ha previsió d'obertura de les vies tallades a l'espera que els tècnics facin les inspeccions pertinents. A conseqüència d'aquest tall es fan desviaments cap a la C-17, la C-25 i també la C-63. Aquesta incidència s'ha trobat en el marc del miler d'inspeccions anuals que porta a terme el Departament de Territori. La darrera en aquesta via va ser ara fa 4 anys, el 2020, i els resultats van ser satisfactoris.
I per últim, en clau policial a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han desarticulat una trama de pederastes per agressions sexuals grupals a menors de 16 anys. Els agressors captaven les víctimes a través de les xarxes socials per produir pornografia infantil i per prostituir menors. Hi ha 16 detinguts i se n'han pogut identificar 11 víctimes.
La investigació s'ha allargat durant 2 anys i ha permès identificar i detenir el màxim responsable d'aquesta trama i també han pogut localitzar la resta d'homes que haurien participat directament en aquestes agressions sexuals al domicili del principal investigat situat al districte de Ciutat Vella.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Jugues i 22 minuts a aquesta hora als esports. La selecció espanyola de futbol ha fet aquest matí un nou entrenament abans de disputar diumenge els vuitens de final de l'Eurocopa.
Els espanyols jugaran el passi a quarts contra la selecció de Geòrgia, a priori un rival força assequible. Luis de la Fuente ha comptat avui amb tots els jugadors després que Jesús Navas no pogués entrenar-se per molèsties al peu. Després de l'entrenament, el futbolista Alejandro Grimaldo ha parlat de les sensacions que té l'equip de cara al transcendental partit de diumenge.
Hace un mes, no éramos casi ni candidatas según la gente y la prensa, ahora somos favoritos, esto cambia muy rápido. No queremos, o sea, no nos sirve nada ser favoritos, no queremos ponernos esa presión encima. Sabemos y siempre hemos dicho que venimos aquí a ganar la Eurocopa y seguimos con esa mentalidad, pero sabemos que tenemos que ir partido a partido. I pas a pas seguro que llegaran grandes alegrías.
I abans d'Espanya, demà comencen els vuitens amb la disputa de 2 partits. A les 6 de la tarda juga el Suïssa-Itàlia i a les 9 Bèlgica-Alemanya.
I a la Lliga Espanyola, l'Espanyol ha confirmat avui les baixes de Nico Melamed, Keidi Vare, Òscar Gil, Víctor Ruiz i Keita Balde, que no continuaran al club blanquiblau la propera temporada.
Melamed posa punt final a la seva etapa després d'haver disputat 137 partits amb el primer equip. Òscar Gil, per la seva banda, n'ha jugat 114. El tècnic Manolo González tampoc comptarà amb Keidi Vare, que diu adéu després de 119 partits. Víctor Ruiz marxa, havent jugat 19 duels, i Keita Valdés s'acomiada després de participar en 24 partits i torna a l'Espartac de Moscou després de finalitzar la seva sessió.
Pel que fa al motor, Marc Márquez ha fet el segon millor temps en els primers entrenaments lliures del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP.
El pilot de Cervera ha acabat segon a 65 mil·lèsimes del temps que ha fet Pecco Bagnaia, que ha estat el més ràpid al circuit d'Assen. Per darrere de Márquez ha corregut Raúl Fernández, el líder del Mundial, Jorge Martí, Martín no ha estat fi i s'ha hagut de conformar amb el desè millor temps. Quan encara queden 13 curses perquè acabi la temporada, liderat se'l disputa l'espanyol Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ocupa la tercera posició a la general amb 136 punts.
Coger a ellos, decirles que estaba muy agradecido, que en 6 carreras, en 7 habían conseguido crear una atmósfera y reconstruir a un piloto que hace un año estaba a punto de retirarse, reconstruirlo, darle esa confianza y les he dicho que nos queda casi un año por delante para disfrutar, donde sufriremos, cometeremos errores, pero donde también intentaremos conseguir podios y, por qué no, alguna victoria.
I d'aquí poc més de mitja hora comença la sessió practice amb els 10 pilots que han fet el millor temps aquest matí.
Aquest cap de setmana, dèiem, abans serà doble ració de motor. Després del Gran Premi d'Espanya, la Fórmula 1 també fa parada avui a Àustria, casa del Red Bull.
I això s'ha notat en la primera sessió d'entrenaments lliures, on Max Verstappen ha estat el més ràpid per davant del McLaren d'Oscar Piastri. Després ja trobem els Ferraris de Charles Leclerc i Carlos Sainz, que han rodat tercer i quart, respectivament. L'altra espanyola de la graella és Fernando Alonso, que ha fet el desè millor.
Anem cap a les pistes de tenis. Carlos Alcaraz ja coneix el seu camí per defensar el títol a Wimbledon. El jugador murcià se situa per la part alta del quadre, on també hi ha l'italià Jannik Sinner, actual número 1 de l'ATP.
Segons el sorteig fet aquest matí, serà el serbi Novak Djokovic qui tingui el quadre més difícil, ja que s'haurà d'enfrontar Alexander Zverev. Alcaraz començarà el torneig debutant contra el jove estonià Marc Lajal. El murcià, per tant, podria trobar-se amb Jannik Sinner a la semifinal, sembla que tots dos avancin. I pel que fa al quadre femení, Paula Badosa no ha tingut sort, ha quedat per la part difícil del quadre i, per tant, haurà de debutar en primera ronda davant de Carolina Mukova, finalista del Roland Garros l'any passat.
I parlem de bàsquet pel que fa al mercat de fitxatges. A la Lliga ACB, Jaume Sorolla seguirà vestint la samarreta de bàsquet Girona una temporada més.
Sí, després de la derrota, d'altra banda, en bàsquet femení, la barcelonina Ainhoa López complirà la seva tercera temporada a l'Uni Girona. El club ha arribat a un acord perquè la jugadora segueixi una temporada més a Girona. També Rebeca Cotano continuarà una temporada més a Badalona. La pivot valenciana renova amb el Joventut i formarà part del joc interior verd i negre a la Lliga Femenina.
I acabem parlant de futbol sala. Després d'anunciar el retorn d'Eric Martel per a les properes dues temporades, el Barça ha confirmat avui la tornada del també jugador del planter, Khalid Bouzid, de 26 anys.
El jugador firma per les properes dues temporades, serà fins al 2026, internacional pel Marroc. L'ala dretà es va formar 6 anys a les categories inferiors del Barça i ha jugat les últimes 5 temporades a l'Indústria Santa Coloma.
Va fer molt feliç que hi hagués una mica d'interès per part del Futbol Club Barcelona. I a partir d'aquell dia, que ja fa uns quants mesos, vaig millorar molt només per la motivació que em va donar aquest petit interès del Futbol Club Barcelona.
El seu fitxatge és una clara aposta pel Barça per rejuvenir la seva plantilla.
Estel migdia.
I obrim l'aparador cultural com ho fem cada divendres al cinema, on avui arriba a la gran pantalla el film Casa en Flames.
Hola, bonita.
Hola, què tal?
M'encanta conèixer les teves nòvies.
Vaig felicitar l'Alba el dia del seu
aniversari. És la nova pel·lícula del català Dani de la Orden.
La comèdia dramàtica Casa en Flames de la Orden gira al voltant de la reunió d'una família un cap de setmana a la Costa Brava. La Montse, la protagonista, interpretada per Imma Vilarsau, està emocionada perquè podrà veure tota la seva família. Divorciada de fa temps, el seu ex té una nova parella, els seus fills han crescut i fa temps que fa la seva vida sense fer-li cas.
El director Dani de la Orden va passar allí pels micròfons de la fabricació pròpia de Ràdio Estel per parlar sobre aquesta pel·lícula.
L'estructura d'aquesta pel·lícula és peculiar perquè no comença la pel·lícula con un objetivo claro. Claro, sí, vender la casa, vale, però això, aquí no hi ha una peli. L'objectiu de la Montse no saps quin és, i ni ella el sap.
No,
ni ella el sap. Ella no sap que vol recuperar la família. Ella no sap que farà el que sigui. Inclús les accions que fa, que és a partir de la meitat de la pel·lícula, que és quan la Montse es converteix en un personatge actiu, que fa dues coses concretes per retenir el seu fill i la seva filla, ella no és conscient per què està fent això.
No només Casa en Flames arriba avui a la gran pantalla, també ho fa la nova pel·lícula del director grec Yorgos Lanthimos.
Ahora sí. Es el momento de la verdad.
Porta per nom Kinds of Kindness, amb Emma Stone un altre cop de protagonista.
Un film que narra tres històries diferents, la d'un home atrapat que intenta agafar les regnes de la seva pròpia vida, la d'un policia espantat perquè la seva dona desapareguda al mar torna i sembla una altra persona, i la d'una dona decidida a trobar algú amb un do especial destinat a convertir-se en un líder espiritual prodigiós. Vull que m'ha deixat els teus ulls i poden entendre bé qui som. Si pot...
acabarem l'edició amb el ritme estiuenc dels Reina, que han publicat un nou avançament avui del seu proper disc. El grup Balear, això sí, afincat a Barcelona, presenta De Bon de Veres, que serveix per posar punt i final al programa d'aquest divendres. Nosaltres tornarem dilluns puntuals quan siguin les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Fins aleshores, bona tarda i bon cap de setmana. I fingir tots dos.